aquest espai que fem en col·laboració amb l'Associació de Dones Talent en Femení. Ja ho saben, aquesta associació que fa xarxa, que fa comunitat entre dones, empresàries, professionals del nostre territori i que un cop al mes ens permet doncs, descobrir, conèixer una mica més de profunditat doncs, algunes de les seves membres i components. I avui tenim una igualadina afincada a Vilafranca, que a més és una experta oradora. Ella és actriu de professió, una oradora de vocació. Xènia Castelltort, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Lo de l'oratori és vocació?
Lo de l'oratori, quan la vaig descobrir, es va convertir en vocació d'ensenyar oratòria, sí.
Amb la Xènia, com sempre en aquesta secció, hi és també la vicepresidenta de l'Associació Talent en Femení, Montse Balada. Què tal, Montse? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui venim relaxades, Montse, perquè clar, amb un expert en oratòria, a la ràdio, un diu, vaja, doncs li deixem un micròfon, no?
Fantàstica.
I ella que ens vagi explicant. No serà així, que la idea és que sigui una conversa pobra. No li posarem aquesta pressió. Des de quan formes part de Talent en Femení?
Doncs mira, des de finals de l'any passat, res, sóc nova.
I com vas descobrir aquesta associació? Com hi vas arribar?
A través de la Olga Jiménez. De fet, el meu primer acte quan vaig assistir a Talent Femení va ser l'entrega de premis, sí. El qual et va donar un premi sí. A tu, Carola, i va ser quan jo vaig veure la magnitud de l'associació. I com que a l'Olga Jiménez li havien donat també un guardó, doncs vaig dir, vinga, vaig acompanyar-la i així vaig a veure qui són aquestes dones de talent femení. I vaig al·lucinar, la veritat. Vaig quedar molt impactada.
Per la quantitat de dones, per la diversitat, per què?
Per lo potents que són. Que sou.
Que som.
Per la quantitat de dones que hi havia allà i lo potents que era tothom que estava allà. I a sobre, perquè a vegades pensem no, que són... La gent de fora en sap més. I no, ostres, tenim aquí dones del territori potentíssimes que sembla que no els hi fem cas. I passa això una mica em va impactar.
És aquesta vindicació de la descentralització, no? Home. Que aquí, quan diem que Rodalies de les zones capitals, com som nosaltres, no? Que tenim l'impacte i la impressió de Barcelona tan propera, i Barcelona i Tarragona, no? Podríem dir, perquè estem una mica al mig, de vegades sembla que pel mig no hagin de passar coses i passen moltes de coses.
Moltes, i molt interessants.
I de molt interessants, efectivament. Actriu de professió.
Sí.
Formadora d'oratòria.
Sí.
I abans deies, l'oratòria, quan la vaig descobrir, es va convertir en vocació. Com la vas descobrir, l'oratòria?
Jo formo part també d'una associació que es diu Jove Cambra Internacional, que m'hi vaig afiliar quan tenia 18 anys, i bàsicament és una associació sense ànim de lucre que es dedica a empoderar la gent jove. Llavors, com ho fan, això? A partir de fer projectes per la societat, no? Doncs busques un tema que a la teva ciutat, entorn, doncs, s'hagi de solucionar i fas un projecte per intentar solucionar aquella problemàtica. Llavors, a partir d'allà, doncs, com que és una entitat sense ànim de lucre, busques pressupostos, busques l'equip de l'associació, l'has de liderar, has d'anar a demanar subvencions i tot això t'ensenya a com crear un projecte, en aquest cas. I una de les coses, quan es feien gales, a mi em deien, Xènia, com que tu ets actriu, presenta la gala. Bueno, llavors vaig començar a fer això, cosa que m'agradava, i allà van fer un curs d'oratòria. Un curs i un concurs d'oratòria. Jo vaig pensar, bueno, vaig a veure què és això, perquè tampoc ho tenia massa clar. Vaig anar al curs d'oratòria i vaig dir, però això que m'expliquen? A mi em surt natural. Però natural perquè jo ho tenia integrat de la carrera. No? Modelar la veu, el teu cos que ha de transmetre... Llavors vaig dir, ostres, però això és molt xulo. I aquí hi ha més feina que sent actriu. I vaig veure, dic, ostres, saps què? Dic, virem per aquí perquè m'agrada, dic, anem-ho a provar. La gent em començava a dir, Xènia, tinc un casament, haig de fer unes paraules per un casament, m'ajudes? I vaig, ah, sí, clar, vinga, som-hi. I així vaig pensar, espera't, Xènia, que això t'agrada, se't dona bé, doncs per què no intentem fer una professió? I vaig picar pedra i molts anys, bueno, i encara estem picant pedra. Això de ser autònom ja se sap.
Ho fem tots. Per tant, aquí vas derivar d'alguna manera la teva professió cap a aquesta banda, no? Però encara sí. Fas d'actriu o no?
Molt poquet. Des que tinc la segona filla, poquet. Perquè érem els caps de setmana. I la veritat és que des que tinc la nena, que té un any i mig, que és la petita, menys. Però abans treballo molt amb un grup d'un ex-actor de Comediants I llavors ell doncs, feia molt teatre de carrer, treballàvem molt per l'Ajuntament de Barcelona, les festes de la Mercè, i llavors feia moltes animacions amb la gent que esperaven a la cua dels llocs i ens contractava l'Ajuntament de Barcelona a vegades per... Doncs, i llavors sí que feia molt més i ara ja...
Clar, queda, és obvi, no?, que els punts en comú són fàcils de veure, no?, entre la professió d'actriu i tota aquesta part, no?, de presentadora, comunicadora, oradora.
Sí.
No? Hi ha una cosa comuna que és doncs, la corporalitat, la veu, la presència, tot plegat.
Exacte.
Però una diferència principal, que és que quan fas d'actriu no fas de tu.
Exacte.
Però quan presentes ets tu, ets la Xènia,
sí.
No? No ets el personatge. I això com ho gestiones? I no sé si t'agrada, és a dir, si has descobert que t'agrada més fer de tu que fer d'un altre, no?
A l'inici em costava molt, em feia molta vergonya. I era capaç de posar-me, com aquell qui diu, amb roba interior davant de 2.000 persones en un teatre i no em produïa aquesta vergonya. En canvi, quan sóc jo, sí que a l'inici em costava més. Ara ja m'he anat acostumant. També he anat agafant confiança i és diferent. Però sí, sí, canvia. I també el que he notat de diferència, evidentment, és el tema de l'estructura, de fer guions, de presentacions, de com pensar per impactar, i clar, aquesta l'oratòria sí que t'ho dona.
Fins al punt, va descobrir que això era una vocació, que n'has fet una escola, i ara formes, no? Formes sí. En oratòria a sí. La gent. Com de mancats anem d'oratòria, en general?
Mira, t'haig de dir que cada vegada més bé anem, perquè des de les escoles s'està fent una feina molt bona, que jo ho veig des d'infantil, se'ls està fent amb els nens i les nenes, doncs explica'm el conte que has llegit, o explica'ns què has fet aquest cap de setmana, i llavors els posen allà davant, o en cercle, i es posen allà, i a poquet jo he vist que els últims 12 anys, que a vegades dono formació amb els instituts per preparar els nois i noies pel treball de recerca, ho fem amb píndoles, però clar, amb els últims 10-12 anys he vist una evolució en el sentit de que no tenen tanta por a sortir.
O sigui, aquest pànic escènic, no?, de l'escenari, que és una cosa cada vegada és menys habitual.
Jo
potser,
crec que
no?
Sí, jo crec que sí, perquè s'està fent una gran feina des d'educació dels mestres i les mestres de que els nens i les nenes estan allà i ho fan natural.
I fins a quin punt l'oratòria és important i no en som prou conscients? És a dir, fins a quin punt té un pes important, i ja no només quan presentes en un gran escenari davant de gent, sinó en el dia a dia, no?, de les nostres feines, fins a quin punt és important, però no en som prou conscients.
Sí, perquè moltes vegades, fins i tot, el que hi hagi mals entesos, si jo no m'explico bé i no sóc específica, cadascú interpreta les paraules a la seva manera. Clar, cadascú té la seva motxilleta aquí darrere, i el que és obvi per mi pot ser que no sigui obvi per vosaltres. Llavors, si jo dono coses per suposades, tu interpretes el que tu creus, i a partir d'aquí doncs, hi ha problemes de comunicació, que això pot generar un simple malentès o amb problemes una miqueta més complicats, i si és a nivell de feina, doncs, en el pitjor dels casos, pots resultar pèrdues de diners. Ah, jo em pensava que tu sabies, però jo creia que... Ah, no, però sí. I això, doncs, al final no ho fa ningú i no se soluciona i pot ser que hi hagi aquest desconnexió de
perquè
perdre
diners. Perquè quin perfil tens a l'escola de gent? Quina gent et ve?
Mira, normalment...
Amb quina necessitat o amb quin neguit?
És molt divertit perquè és tan transversal. O sigui, representa que l'escola física, que el local que està a Vilafranca,
sí, sí,
allà ve la gent amb sessions individuals.
Uh-huh.
Són persones individuals, diguem-ne, no? Doncs gent que, però jo, des de que ha de fer unes paraules a un casament i que ho porta molt malament i ho passa fatal, i llavors li preparem el discurs, l'ajudem a preparar-lo i a practicar-lo allà davant. Llavors ja no és la primera vegada que el fa davant de tanta gent en un casament. Fins a un mosso d'esquadra que s'ha de presentar oposicions per pujar de grau, un senyor jubilat que havia de fer la presentació dels 100 anys de l'associació i ho passava molt malament, nens i nenes d'ESO i batxillerat, a vegades també. O sigui, és tan transversal, i és que és tan divertit perquè cadascú passa per allà amb la seva història. I després també hi ha doncs, gent de feina, d'ostres, haig de presentar un kick-off de l'empresa i em fan presentar-lo a mi, o haig de presentar aquests números davant de la junta de l'empresa i bueno, ho vull fer bé perquè vegin que jo sé de què parlo, per mostrar aquesta confiança i tal. O sigui, és que és tan transversal que és molt guai.
Per convèncer, no? És a dir, en el món entenc que laboral i professional, en molts casos l'oratori t'ha de servir per aconseguir objectius, no?
Absolutament.
Moltes vegades passen per convèncer clients, etcètera, no?
Exacte. I a vegades quan molta gent, jo quan vaig començar, la gent em deia, ostres, el teu target són els comercials. I jo primer anava amb aquesta idea. I res a veure, de comercials quasi no en tinc. Normalment és professionals que treballen i que han de presentar números davant del seu equip, davant del seu superior o la seva cap. Però comercials en si, no tants. I és curiós, també, no?
Això deies, ho oferiu al local, no? Teniu l'opció física, presencial, però també teniu una versió online, no? Entenc que es pot realitzar també formació online.
Sí, ho fem online, però normalment, quan anem a les empreses, anem nosaltres, ens traslladem al client. Sí. I representa que tenim la vessant d'empreses nacionals i internacionals, perquè com que també ho puc fer en anglès, fem formacions en anglès a nivell, doncs hi ha molta multinacional que està fincada a Barcelona o a Tarragona i tenen gent de tots els llocs, llavors depèn del que necessitin, també ho podem fer en anglès. La versió, l'altra branca, que és la universitat, estic a 3-4 universitats del territori català, llavors no els graus, però sí els màsters o aquests cursos intensius que es diuen que són més per professionals.
Sí.
I després els instituts, que fem píndoles com petits tallers i normalment m'agafen des de primer d'ESO o segon de batxillerat i anem un cop l'any, perquè clar, tampoc pots intervenir en el pla d'estudis, que prou de feina tenen. Llavors anem un cop l'any i fem una petita píndola i a poc a poquet tu els veus anar evolucionant fins a quart d'ESO o a segon de batxillerat. I és bàsicament per presentacions acadèmiques.
I t'ha costat o et costa que l'empresa doni valor a això i aposti per formar en oratori els seus treballadors o per oferir aquesta formació?
Ara menys, perquè són els mateixos...
S'està canviant això,
sí,
eh?
I són els mateixos treballadors que ho veuen i que ho demanen a Recursos Humans. I com que també és veritat que hi ha un avantatge de que es poden desgravar les formacions per fundar, llavors també és una miqueta més fàcil entrar aquí. Però sí que és veritat que els mateixos treballadors ho demanen. Perquè, clar, de cop i volta, sobretot gent molt tècnica, que no, abans es pensava que l'oratori era cosa només de periodistes,
sí.
d'artistes, no? De gent de lletres. I ara està passant al revés. Tens enginyers informàtics, enginyers de telecomunicacions que han d'explicar el software o el que sigui a un client perquè ha d'entendre com aquella intel·ligència artificial farà que s'estalviï temps. Però clar, si és una persona molt tècnica i l'altra és un CEO o una responsable d'àrea, no parla el mateix idioma. No tothom és tècnic informàtic. I llavors aquí es troben amb aquesta dualitat de, ostres, com els explico?
Perquè ho entenguin, no?
Clar, perquè ells són supertècnics i a mi si depèn, no? Em parlen de front-end, de back-end, no? I penses, bueno, aviam. Llavors, és com aterrar això i que tinguin també les eines a nivell del com ho expliquen. Doncs això que dèiem, no? Pues, jo què sé, el to de veu, el llenguatge no verbal. Perquè, clar, si tu estàs acostumat a estar a casa teva amb tres pantalles... I clar, és molt més difícil comunicar.
Clar, i entenc que la societat d'avui en dia requereix ja, és a dir, potser abans, no?, qui es dedicava a aquesta part més tècnica o més científica no tenia aquesta necessitat, no?
Exacte.
Però entenc que avui en dia, que tot és tan transversal, tan global, tothom ha de tenir una mica coneixement de tot, no? I sobretot ho has de poder, entenc que explicar, no?
Exacte.
És a dir, allò que es fa, si no es comunica, no és, no? Allò que diuen, no? Si no ho comuniques, no és.
Tal qual, tal qual. I més amb les xarxes socials, avui en dia. No? Doncs si no ho has gravat o no t'has promocionat, doncs, no has existit o no hi has anat. Això per una banda, i també penso que per l'altra, en el món de la intel·ligència artificial, el que ens destaca a nosaltres, al final, és aquest com, no? És poder-te tocar, poder estar aquí, poder... I això, de moment, la intel·ligència artificial no ho ha pogut suplantar. Esperem que no ho suplanti mai, perquè aquest vincle de persona
d'explicar... Però t'ho
deuen
dir ara, no? No podem posar una tirada IA i que faci la presentació a una IA i ja està.
De moment no m'ho han dit. Tot pot passar. Però, bueno, és com tot. Al final, el timbre de veu és diferent, l'expressivitat és diferent i, de moment, toquem fusta, no ha arribat aquí.
Entre homes i dones, veus diferències?
A nivell de comunicació?
Sí.
A nivell de comunicació veig que en general les dones no ens ho creiem tant com els homes. I em trobo molta professional, com la copa d'un pi, de dir, és que més que tu no en sap ningú i a la teva empresa no hi ha ningú que en sàpiga més que tu, de dir-me, ai, Xènia, és que, a veure, ho haig d'explicar molt bé perquè vegin que realment domino, que, saps, vull mostrar confiança quan parlo, perquè de cop i volta ens fem petitetes. Creuem, quan estem dretes, moltes dones creuen braços, creuen cames, per protegir-se, i és inconscient, i en surt inconscient. Llavors és passar això al conscient i de cop i volta, bum, veus que es fan grans. I dius, clar, així sí, així sí. Jo veig aquesta diferència, més d'autoconfiança. Que no et dic que els homes no estiguin nerviosos, que també ho estan, però no hi ha aquest punt de tancament físic, sinó de que, bueno, encara que jo estigui nerviós, doncs, bueno, amb les cames una mica més obertes, des de fora la gent no ho llegeix tant. I ajuda.
Clar, i no seria també aquí com el pes de la societat de que a les dones sembla com que se'ls demani sempre més, no? És a dir,
sí,
perquè et creguin a tu com a dona, sembla que ho hagis de demostrar més que un home en les mateixes circumstàncies, no? D'entrada, l'home, per algun motiu difícil d'entendre, té més credibilitat que una dona en segons quines matèries, no? Sobretot en les més professionals, podríem dir, no? En l'àmbit professional, no?
Absolutament, absolutament.
És interessant perquè, clar, això ara parles de comunicació, però probablement aquesta resposta, jo crec que li he fet aquesta pregunta a totes les que han anat passant per aquí,
no.
I totes responen el mateix, és a dir, al final hi ha com un pes aquí de la història, no? Que ens acompanya a les dones, no? I que mica a mica, doncs, amb tasques com la teva, no? I amb formacions com la teva, doncs, ens ajuden a desprendre'ns d'aquest pes, no? D'aquesta llosa que és, doncs, aquest una mica complexa o sentiment d'inferioritat de vegades o aquesta mania de comparar-los constantment.
Sí,
no?
I a vegades m'he trobat dones amb empreses, empreses grans i sobretot fàbriques. Quan treballen amb fàbriques, que elles tenen un càrrec de responsabilitat, però és una fàbrica, i dones que m'han arribat a dir, a mi m'han cridat, el meu superior m'ha cridat, el meu superior, sí, sí, i jo dic, a veure, un moment, segle XXI, què està passant? I de deixar-me en ridícul davant d'una reunió de responsables d'àrea, ser l'única dona, i jo explicar el que havia d'explicar, i de dir-me, és que ningú t'entén, no parles bé, perquè ningú t'entén. Un moment, perdona, que m'explicava això, i dic, no pot ser que estigui passant això encara a dia d'avui, en sèrio? I diu, sí, diu, és que clar, Xènia, diu, és que com vols que no tingui jo el sentiment d'inferioritat? I llavors la meva tasca allà és, vinga, som-hi, anem a analitzar-te. Això ho fas superbé, això tu transmets confiança. Si algú no ho entén, li pots contestar. Ah, no ho has entès, ostres, quina part no ho has entès? Jo t'ho torno a explicar. No, de dir, és que... Què està passant? No pot ser això.
La Xènia, algú et dirà ara, algú que ens escolti dirà, sí, clar, això ho diu la Xènia ara, o fins i tot la Carola, no? Fins i tot la Montse, que s'hi dediquen, per elles és molt fàcil, però és que jo no ho sé fer això, és a dir, ni que m'ho ensenyin, no? I és allò una mica de dons innats. No sé si hi ha un punt de do innat o hi ha també un punt d'aprenentatge, no? O fins a quin punt és més important l'aprenentatge i la formació que la capacitat comunicativa que un pugui tenir innata, no?
Sí, hi ha una frase que a mi m'agrada molt que diu ningú, cap orador, era bo en els seus inicis. I penso que és exactament així. Sí que és veritat que hi ha gent que té més facilitat per una cosa que per una altra. A mi, per exemple, els números, la meva facilitat és nul·la, o sigui, a mi em passen per aquí davant i no els registro, aleshores, però a la part de comunicació potser sí que és veritat que tenia més aquesta facilitat, però és una habilitat que s'entrena. I és entrenar.
S'entrena,
És entrenar, és com si anéssim al gimnàs a entrenar, és el mateix. Llavors els hi poso en situacions diferents i vinga, tornem i provem i t'adones que aquí el to puges i l'hauries de baixar. Com és que puges? Aquí has de tancar frases, perquè no fas pauses. Què està passant? I al final és anar entrenant i passar al conscient tot el que estem fent inconscientment. I un cop la gent ho passa al conscient, de veritat, que és que hi ha un canvi brutal.
Xènia, dona'ns alguns tips claus i bàsics en qualsevol discurs comunicatiu, de qualsevol àmbit. No sé si hi ha allò, tres coses que no poden fallar.
Sí, aniríem al tema del llenguatge no verbal,
sí.
Per exemple, demostrar confiança amb el llenguatge no verbal. Aleshores, la idea bàsica que jo li dic els tres manaments de la Xènia.
Sí, vinga, perfecte, m'agrada.
Tres manaments de la Xènia per mostrar confiança. El primer és no ballar. La gent em diu, per què dius, Xènia? Que sí, que no ballem. Jo, que sí, que tothom balla molt. Que de veritat, que no heu de ballar per mostrar confiança. Llavors, què vol dir no ballar? Normalment, quan estem drets, la gent s'acostuma a balancejar-se, per exemple, o hi ha gent que quan parla fa un pas endavant, un pas endarrere, en bucle. Jo estic parlant de moviment repetitiu tota l'estona. I no se'n donen compte. I això són nervis mal gestionats. I ens surten pel cos, perquè el cos vol marxar, no?
Llavors... És com un mantra, no, això? Com un mantra visual, no, que fas?
Sí. Però, clar, arriba un moment de que si jo estic 20 minuts balancejant-me d'un cantó a l'altre, tothom s'està posant nerviós, tothom veu que jo estic nerviós o que no puc parar, i transmets de tot menys confiança aquí, no? Llavors, el primer seria que no ballem, sisplau, no ballem.
És a dir, control corporal, no?
Control corporal de... Jo sempre els dic cames a l'altura dels malucs, perquè aquí és on quan entren les dones que diuen, vale, m'estic quieto, em planto davant quieta i puf, em creuen les cames. Llavors la confiança també se'n va. Per tant, cames a l'altura dels malucs, després tinc els senyors que se m'obren massa de cames, dic, no, més tancadets, a l'altura dels vostres malucs. I aguantem aquí. Això és una. Després molta gent em diu, però Xènia, no em puc estar tota l'estona quieta. Vale, anem a parlar d'això. Puc ballar? No. Puc caminar? Sí. Pots caminar? Què vol dir caminar i no ballar? Doncs que tu gestiones l'espai de l'escenari. Hi ha un moment que si te'n vols anar cap a l'altre cantó, però quan arribes al teu lloc de destí, et pares i expliques des d'allà. Perquè si no la gent comença a caminar i no para, i no para. I ens estem aquí en un escenari fent la marató i ens cansem tots. I això la gent quan comença a caminar no pot parar. Per això soc molt intensa amb aquest tema de netegem moviment...
Que els fem inconscientment, eh? Entenc que a molta gent els hi descobreixes, no? Sí. Tu mateixa, sí. O sigui, mateixos es sorprèn de dir, jo faig això, sí, no? No se n'havien adonat, no?
I és guai, quan ho passen al conscient, de cop i volta ves que comencen a moure i fan... Oh! I llavors paren. I això és simplement un exercici de... Primer, evidentment, algú t'ho ha de dir des de fora, perquè tu mateix costa molt això de veure tu. I llavors, a la que comences a posar consciència corporal aquí, pum, i te'n dones compte... I aquí és on es produeix una miqueta la màgia que a mi m'agrada molt veure-ho. I de cop i volta veus algú que al principi estava així tot cohibit amb les cametes creuadetes i els braços creuadets que... i dius, home, però si ets una altra persona. Dic, així sí. I això és guai de veure-ho. A mi m'agrada molt. Per tant, no ballem.
Per tant, primer manament, consciència corporal i res de ballar-ho-ques. El segon, Xènia.
El segon és no ens toquem, sisplau. No ens toquem, sisplau. Vinguem tocats de casa, que vol dir us pugeu els pantalons a casa si abans, si us cauen, us poseu un cinturó, perquè ens toquem molt. Gent que juga amb el collaret quan parla, gent que juga amb els anells... Tothom li pica el nas, tothom rasca el nas, la gent que li pica la ceia, els homes, aquest és molt el de la barba, sí. Tot, aquest també. I després entrem dintre del gran món dels cabells, que si mirem totes les influencers del món, a tots els reels i tot, l'únic que fan és tocar-se els cabells. I clar, si estem parlant i estic tota l'estona així, què passa? Pues que el missatge es perd, perquè tothom està pendent dels teus cabells meravellosos i què està passant? Per tant, ens toquem molt pel mateix, perquè són nervis mal gestionats. No et pica res, perquè tothom ens comença a picar tot. No ens pica res. I el nas és perquè tocar-nos la cara és una manera inconscient que tenim d'amagar-nos. És com, per un moment, saps? Desapareixo, per un segon. I llavors per això ens acostumem a tocar tant la cara. I per això soc molt pesadeta també, no ens toquem.
D'acord, no tocar-se.
No tocar-se, les mans no serveixen per això quan parlem en públic. I llavors ho lligo amb el tercer manament, que és no em posaré les mans a la butxaca. Perquè, què passa? Moltes vegades no sabem què fer-ne de les mans i aquest és el gran problema que tenim. Què em faig amb
les mans?
Què em faig? Ens molesten les mans.
I bolis i moviments estranys, sí.
Exacte. I llavors doncs, el tercer és no et posaràs mai les mans a la butxaca. I les mans per què serveixen? Doncs per explicar, per enumerar, per senyalar... Sempre dic que intenteu senyalar amb la mà oberta, perquè no és el mateix senyalar així que senyalar així, és molt diferent. Llavors, bueno, són aquestes petites coses que quan les ajuntes, bum, de cop i volta, fa que la percepció que té la gent de tu canvia. Perquè és que el poder del llenguatge no verbal no en som conscients de la força que té.
Clar, és que els tres manaments han passat per llenguatge no verbal, eh?
Sí, en aquest cas sí. Sí, i a nivell de mostrar confiança és la clau, és la clau. I clar, i arriba aquest moment de, ostres, des de fora la gent et percep diferent, només de la manera com estàs col·locat, sigui dalt de l'escenari o sigui quan coneixes algú, és exactament el mateix. aquella primera imatge que tu vols transmetre és molt diferent que si em coneixeu a mi dreta amb la mà a la butxaca i parlant amb la mà davant, que no pas si estic oberta o que arribo amb les espatlles avall.
I és molt interessant fer aquest exercici fixant-se, no, en gent coneguda que surt a la televisió, en polítics de plat, fixar-se, no, en això, no, en com parlen, en com moren, en com es mouen, en quines gestualitats tenen, i moltes vegades això et permet detectar, no, petites coses que dius, ostres, mira, això ho està fent perquè té nervis, i perquè al final tothom passa això. Perquè al final... el punt de partida és algú que té coneixements de sobres d'allò que parlarà, és a dir, per tant, no es tracta d'ensenyar res que no sàpiga, es tracta de parlar d'allò que tu saps.
Sí, exacte.
I això d'entrada hauria de ser senzill. Òbviament tots sabem que després davant d'un públic més o menys gran, no?, més nombrós, doncs sí, imposa, no?, l'escenari, si hi ha faristols, aquestes coses, doncs sí, generen. I el sentit de ridícul on queda aquí?
Home, ara ho parlàvem amb la Montse, que en el podcast comentem el tema de la ridiculitis del conte que va fer la Montse.
Ah, és que mira, és que hem tingut sintonia, Xènia, i no ho havíem parlat, Hi ha hagut sintonia, perquè... Clar, és que la Montse Balada, tots sabeu, ella, més enllà de ser la vicepresidenta de Talent en Femení, és una escriptora de contes infantils estupenda i ha tret un darrer conte que es titula Ridiculitis. I clar, ens venia molt bé això, lligar-ho, perquè és que el sentit del ridícul de vegades t'atrapa molt fort, molt fort, molt fort, i t'impedeix fer-ho tot,
Converteix en un tomàquet.
En un tomàquet.
És que sóc molt fan del conte, perquè al meu fill li agrada molt i li haig de llegir cada nit, en Pol, aquest Gràcies. Conte, de veritat. I per això, però és que a mi em va molt bé aquest conte també, perquè és per nens, però no és només per nens. Oi, Montse, tu ho lligaries?
Totalment, totalment. De fet, està basat va ser una experiència que vaig tenir amb una de les ponents de Talent Femení i que tenia molt a dir, moltíssim a dir, una dona que és emmiralladora i de cop i volta es va començar a posar molt vermella, perquè li imposava moltíssim parlar en públic. I llavors vaig dir, tinc una història.
Que fort.
Sí. I és com poder, perquè el conte es diu Ridiculitis i el remei genial. No? Quin és aquest remei genial?
Exacte.
Bueno, genial. I Carola, que vosaltres ho teniu dominat. A mi m'agradaria fer un petit apunt.
Sí? Dominat no, eh?
Uah, sí.
No. Hem de concentrar tot.
El petit apunt que m'agrada fer per l'audiència és que la ràdio hauria de ser visual i gravada, perquè si les veiéssiu parlar, per com jo les estic veient, que estic aquí calladeta, veient-les parlar, com és veritat tot el que diu la Xènia i aquests tres manaments, com els fan servir elles davant del micro. Estan gesticulant i estan fent coses meravelloses sense tocar-se, sense ballar i sense ficar-se les mans a la butxaca.
Clar, intentem, però ara deies, dominació, no? Perquè jo sempre ho explico, això. A mi em continuïn posant molt un escenari, El dia del premi de la gala jo estava nervioseta, és a dir, el que
no
passa,
ho va semblar.
No, potser no ho va semblar, però sí que tenia els meus nervis perquè tenia clar el que volia dir, tenia clar el missatge que volia transmetre, aleshores ho havia assajat, també t'ho dic, és a dir, m'ho havia preparat, no va ser una cosa improvisada, perquè les improvisacions les actrius, com la Xènia, sí, els que no som actors...
Que no, fora improvisacions, fora, quan es tracta de parlar en públic, fora altra
vegada. Però a mi el sentit del ridícul més d'una vegada m'ha atrapat, i és veritat que és un sentiment que genera molta impotència, però que existeix. Probablement, doncs, gràcies a formacions com la que fas tu, Xènia, cada vegada menys ens pesa menys en la societat, però és que a més penso que en les dones el sentit del ridícul històricament ens ha acompanyat molt, perquè ens han fet que ens acompanyés, no? És a dir, la dona havia de semblar i no havia de mostrar-se gaire, no? Ojo no semblis, ojo no... I clar, estaves allà sempre com... amb contenció.
I tant.
No? I no sé si encara es nota això, no? Vull dir, encara hi ha sentit del ridícul, encara hi ha sentit dels ridículs forts.
Sí, i també molta por a ser jutjat, ser jutjada també per... A veure si, he sentit dones que em diuen, a veure si hi haurà algú a l'audiència que en sap més que jo. I què? No? Vull dir, primera, segurament no, perquè tu ets l'experta màxima sobre això. Si algú en sap més que tu, doncs que t'ho aporti. Que ho aporti i sumem, no et desprestigia a tu. O sigui, tu evidentment, el que expliques és perquè ho saps, perquè tu has treballat, perquè són els teus estudis i tu ho coneixes, per tant, tu ho expliques. Si hi ha algú que té una altra vessant, té una altra visió, doncs cap problema, doncs que afegeixi, fantàstic, no vol dir que et desacrediti a tu. Llavors tenim aquest tema de ser jutjats, de si n'hi ha algú que en sabrà més que jo. La gent em diu aquests, normalment, por ser jutjada, por també és molt típica, que aquesta l'has comentat tu, de... Ostres, potser no m'ho sabré del tot. O hi ha gent que em diu...
És una mica síndrome de l'impostora, no?
Clar. Ostres, jo si parlo d'alguna cosa que sé... Home, clar, i jo... Jo si vinc aquí a parlar de física quàntica tindrem un problema. Perquè no en tinc ni idea. I em puc inventar alguna cosa, però la puc liar a part. Jo parlo del que sé. Tu parles del que saps. Cadascú parla del que sap. Per tant, i si hi ha algun tema que no te'l saps prou, doncs s'estudia i es practica i ja ho tens. Però sí que hi ha moltes pors d'aquestes. I en el tema de fer el ridícul, i passa això. I per això m'agrada el conte, perquè el remei... No sé si faig un spoiler.
No, fes-ho.
Fem un spoiler aquí.
Fes-ho, va.
És autodir-se i soc genial. Clar. I això, quan vaig llegir el conte, li vaig dir a la Montse, això és programació neurolingüística fantàstica, de parlar-te bé a tu mateixa, d'autoconvèncer-te, i és molt xulo quan sents el meu fill que comença, soc genial.
Ara m'estàs emocionant, eh?
Bueno, és que ho dic de veritat, perquè si, de veritat que si no, no ho diria. I ostres, és molt guai veure això, d'estar allà, i ell poc a poquet, saps, ho va dient, i dius... Clar que sí, que li vagi entrant, perquè no arribi a l'edat adulta, com hem arribat nosaltres, de dir, ai, a veure si no en sabré prou, a veure, no, d'anar segur.
Sí, perquè probablement també moltes vegades hem confós aquesta autoconfiança, no? aquesta capacitat de dir-te soc genial, de dir-se a un mateix soc genial, a la prepotència. Exacte. És que no té res a veure.
No té res a veure.
No té res a veure. És a dir, un pot sentir que té la capacitat i que és capaç de fer-ho sense sentir-se per sobre de ningú. Perquè no es tracta d'això, no? I entenc que sobretot pensant en canalla, no, Montse? Quan un fa un llibre com aquest o un conte com aquest, el de Ridiculides, justament el que et centres és en això, no? És a dir, de treballar l'autoconfiança amb la canalla...
És que de veritat, nosaltres tots som genials. Aquest és el missatge del conte.
Sí.
Una altra cosa és el millor. O sentir-te el millor.
Clar.
Però genial, la genialitat està en totes nosaltres des que naixem, i és el que tenim que cuidar i confiar. I és aquí on està basat més en la ridiculitis, tant en la ridiculitis com en la genialitat. Som genials. I això no pot dir ningú. A tu et diuen a tu et fan una crítica mal feta, potser aprendràs, perquè això ha estat molt bonic, acabes de dir, Xènia, sumarem. Però continuo sent genial.
Exacte.
I aquest és el missatge.
Xènia, i ara amb les xarxes socials i amb tot aquest boom d'influencers que... Sembla que no tinc cap mena de problema comunicatiu, perquè hi ha com... sembla que hi hagi tota una generació sencera que no té cap mena de vergonya, no?, d'aliena, de parlar davant d'una càmera a no se sap qui, si milers de persones o dues, tant fa, però tenen aquesta capacitat. No sé si ho mires, analitzes i veus també com molt descontrol.
Sí, és molt improvisació moltes vegades. Després tens les influències professionals,
que aquestes guionitzat tot.
Quan fan una publi ho tenen ben guionitzat. Però quan a vegades es graven i sí que és vital. Jo no
les
sé.
Les grans influències, quan improvisen, acostumen a ficar-se en marrons.
Sí, sí, aquesta és l'altra.
Això passa, eh? Grans influències que de sobte han decidit improvisar, agafar el mòbil i expressar una opinió i, clar, com que la segueixen milers de persones, s'ha liat la monumental perquè igual han dit o una bajanada o han dit coses amb les que molta gent no hi està a favor, no? Per tant, clar, per això et dic, no sé si veus com descontrol, perquè a mi em fa la sensació que de vegades hi ha com un cert descontrol en tot això, no?
Sí.
És que tothom se sent amb la capacitat de comunicar qualsevol cosa a qualsevol hora, i no sé si això ha de ser tan així.
Jo també, penso exactament que hi ha aquesta sensació de descontrol, i també a nivell d'opinions i a nivell de conceptes també, no? Perquè ara això és una porta oberta i tothom pot dir la vaginada que li surti del cap en aquell moment. Hi ha una actriu, la Acosta es diu de cognom.
La Toni Acosta.
Toni Acosta.
Que és còmica espanyola, meravellosa.
Van amb un programa de ràdio i li va dir a la noia, em sembla, l'entrevistadora, li va dir aquesta opinió no és vàlida, li va dir alguna cosa així. I l'altra es va picar de seguida i li va dir, escolta, perdona, la meva opinió és igual de vàlida que la teva, què vols dir, no sé què, pum. I salta i va fer una reflexió que jo l'hauríem de penjar tot arreu, que va dir: jo et respecto la teva capacitat d'opinar. O sigui, tu tens la llibertat d'opinar, no la teva opinió.
Efectivament.
O sigui, totes les opinions no són vàlides. El que és vàlid és la capacitat o la llibertat d'opinar. Però jo haig de respectar que tu puguis opinar, però no haig de respectar el què opines.
I molt d'acord.
Es va fer un silenci.
Molt d'acord. És que és una trampa mortal, això de que totes les opinions són vàlides. Sí. No, home, és vàlid el que deies, ara, Xènia, que tothom pugui dir la seva. Hi ha opinions que no són respectables.
Ara, exacte.
Ja està. Sí, perquè traspassen tots els drets fonamentals humans. I aleshores no són respectables les opinions. Que la persona que la diu sí,
exacte,
però no la seva opinió. No?
Exacte. I em va semblar dir que això tothom s'hauria de mirar-lo 30 vegades.
I en el món de l'oratòria, Xènia, i també Carola, totes dues, l'escolta? Sabem escoltar? Perquè també hi ha aquí hi ha una altra part, no?, que dius: sabem escoltar? Jo m'he fet conscient d'escoltar a partir de ser molt gran. M'hagués agradat que m'haguessin ensenyat més a escoltar.
Moltes vegades, no sé, jo el que veig és que quan escoltem pensem en la resposta. I llavors no acabem d'estar al 100% aquí escoltant, necessitem un temps per processar i llavors podem contestar, no passa res, no hem d'estar aquí tota l'estona pensant. Escolta activa, no?, en aquest sentit. I hi ha una frase que m'agrada molt, que és: es tarden 2 anys a aprendre a parlar i 60 a aprendre a callar. És meravellós. Llavors, és veritat que no és fàcil.
I forma part d'un programa també d'oratòria?
Sí, l'escolta activa, totalment. Sempre hi ha un apartat d'escolta activa.
Perquè abans has dit que moltes vegades escoltem i jutgem el que hem sentit per la motxilla que portem, no? I llavors tu dius: jo no t'havia dit això.
Clar.
Perquè has fet tot això d'una cosa que no t'he dit.
Aquí cadascú entra, o no ser específics, no? Si no som molt específics, cadascú interpreta els conceptes. La meva iaia sempre em deia: nena, agafa'm allò d'allà. Molt bé. Què és allò? On és allà, iaia? Què fem? Com va això?
Llavors, però ella ho tenia clar, eh?
Ella claríssim. Ella ho veia claríssim, que era allò d'allà. I clar, jo allà durant voltes. I això acostumem a parlar així perquè ens costa ser específics i el dia a dia també estem molt atabalats. I llavors, clar, quan ho portem al món, sobretot professional en aquest cas, doncs sí que... Però entre nosaltres també, quan parlem entre nosaltres... També cadascú interpreta les paraules d'una manera diferent pel bagatge, estudis, edat. I jo, que tracto amb adolescents de tant en tant, a mi em fan molt riure perquè, clar, tenen unes muletilles grosses en català, tenen unes grosses que són molt divertides, en plan, tipo...
Tinc una filla adolescent, sí.
Bro, sí, també, sí. No? Llavors... I els dic: home, vosaltres on hi ha el vostre avi o la vostra iaia? I els diré: què passa, bro, random, avui hem fet això al col·le, no? Els explotaria el cap. I llavors, doncs, és divertit veure com prenen aquesta consciència també i inconscientment s'adapten a l'audiència. I és un altre gran tema, també. I ells ho veuen claríssim quan els hi poso l'exemple dels avis i les iaies.
Clar.
I llavors dic: home, però entre tu i jo també, saps? Si jo no ho entenc, m'ho has d'explicar d'una altra manera. I és, bueno, és una miqueta jugar-ho així, passar-ho al seu vocabulari, i el que passa, bro, pues és guai, em fa riure.
Al final entenc que tot passa per entendre que la bona comunicació és aquella que aconsegueix que arribi el missatge.
Exacte, pensar en l'altre. Parlar, pots parlar per tu mateix, però comunicar sempre té en compte l'altra persona, en aquest cas.
Doncs per aquelles persones que diguin: ostres, doncs a mi m'aniria bé una mica de formació en això de l'oratòria, doncs perquè tinc neguits, perquè em poso nerviosa, perquè no estic prou segura, perquè necessito una mica de recurs, la Xènia. A on? Express Yourself es diu l'escola, oi? Sí. On et troben? Al web? Express Yourself?
Express Yourself, a mi llatina.
D'acord.
Final, expressyourself.com. A Instagram, a TikTok, estic a tot arreu. Aquestes coses que s'han de fer. I un podcast que he fet ara.
I un podcast,
gratuït,
efectivament, que ha fet amb la Olga Jiménez, no?, que vam tenir aquí de convidada ara fa unes setmanes, una altra grandíssima comunicadora igualadina, no?, i he fet un podcast justament per parlar d'això, per parlar d'oratòria.
Exacte, el meu podcast es diu Parles o Comuniques, i llavors tinc l'Olga d'interlocutora, i el podcast de l'Olga li faig jo d'interlocutora, que el seu podcast diu Negocios con Esencia. Llavors, com que ens compaginem una amb l'altra.
Us complementeu, no? L'una a l'altra. Doncs un podcast també, ara que s'ha entrat de moda, no? I que mentre cuines, escolta, em vaig escoltar-me un podcast i doncs, escolta aquestes cosetes, no? Aquestes petites tècniques, avui la Xenia ens ha deixat algunes, sobretot de, a nivell de comunicació no verbal, que són tan, tan importants i que parem poca atenció, moltes vegades parem poca atenció, però després pesen tant, eh? En el resultat final pesen moltíssim, perquè ja donem per fet que quan un li toca parlar perquè li demanen que parli és perquè en sap i té capacitat de fer-ho. Per tant, partim d'aquí. A partir d'aquí, tot es pot millorar i tot es pot arreglar. Xènia, un plaer.
El plaer és meu, moltíssimes gràcies.
Encantada d'haver-te conegut.
Igualment.
Gràcies, Montse.
A vosaltres.
I acabem, com sempre, aquesta secció. Ja ho saben que tenim aquest espai final, Les dones parlen, que ens prepara cada mes la Montse, i que aquesta temporada se centra en dones pirates.
Aquesta temporada, a l'espai Les dones parlen, parlem de pirates, de dones pirates, perquè els oceans també van tremolar amb elles. Quan la costa oest d'Irlanda era castigada per tempestes i invasions, una dona es va alçar com a líder indiscutible, Grace O'Malley. O'Malley va néixer cap al 1530 en una poderosa família de navegants. Des de jove va rebutjar el paper tradicional que s'imposava a les dones i va reclamar el seu lloc al mar, i no com a acompanyant, sinó com a capitana. Amb una flota pròpia, va dominar les aigües d'Irlanda durant dècades, assaltava vaixells, defensava les costes dels clans rivals i exigia tributs a tot aquell que gosava navegar pel seu territori. La seva fama era temuda, però també respectada. No lluitava només per riquesa. Lluitava per mantenir viva la cultura i l'autonomia del seu poble davant l'expansió de l'imperi britànic. Una de les seves gestes més famoses va ser l'audàcia d'enfrontar-se cara a cara amb la mateixa reina Isabel I. Al 1593, Grace es va presentar a la cort anglesa per reclamar la llibertat del seu fill empresonat. No es va agenollar, no va renunciar a la seva identitat i va parlar com a igual, i la reina la va escoltar. Cap altre pirata pot dir que va negociar amb una monarca i va guanyar. Grace O'Malley no va ser una simple foragida. Va ser mare, líder i guerrera de la mar. En un món que no volia dones al poder, ella va governar amb intel·ligència i coratge, i el seu llegat ressona encara a les costes d'Irlanda com un eco indomable de llibertat. Grace O'Malley, les dones parlen.